Els jutjats. Ábalos ha comparegut per quarta vegada davant del Suprem pel cas Coldo.
Arribem així a les 4 i 4 minuts. Les notícies tornen a les 5. Ara és el moment d'Atentol.
Més informació a ib3notícies.com.
Heu de saber que la màgia de Harry Potter arribarà a la Misericòrdia dia 25 d'octubre.
Tentol, amb Margalida Mateu.
Començam la segona hora de programa, segona hora de Tentol, aquest programa que ja sabeu que té totes les lletres i ens acompanya el control tècnic ara mateix, na Marga Cifra. Fins ara hem jugat amb les paraules i amb els 150 anys del Teatre d'Esborn de Ciutadella, però ara hem de saber què passa a les Balears i també pel món. És per això que convocam la nostra taula de redacció.
La taula de redacció.
I de sí, moment de repassar l'actualitat pels edats de l'equip de Tentol. És per això que avui ho farem amb en Celestia Livem.
Som aquí.
Amb en Miquel Junc.
No he fuit.
I amb en Toni Guiscafra. Com esteu?
I bé.
Ben tornats. Ja ho dèiem, fans de Harry Potter a la taula...
No massa,
però... Sí que és veritat que n'hi ha moltíssims i és per això que avui vos hem de parlar d'una trobada que es farà al Centre Cultural de Misericòrdia de Palma, en la qual es reuniran amants de Harry Potter. Tot això serà dia 25 d'octubre.
I és que l'Associació d'Amics de la Ciència Ficció i els Harry Potter Fans de Mallorca han organitzat la segona trobada màgica. Serà el dissabte, com dèiem, 25 d'octubre, al Pati dels Homes de la Misericòrdia de Palma. Tothom que hi vagi podrà gaudir de les activitats que recreen el món de l'autora Joanne Caitlin Rowling. Hi haurà des de capells seleccionador a duels de varetes, gincanes i fotocalls solidaris. Escoltam l'àudio que va enviar el professor Severus Snape al programa No venim a manual d'IB3 Ràdio per convidar els més petits de la casa.
Soy el professor Severus Snape y traigo un mensaje importante para magos, brujas y magues de todas las edades. El próximo 25 de octubre tendrán la oportunidad de participar en una jornada llena de magia y diversión en la segunda trovada mágica de la misericordia. Tendremos dos turnos para que elijan el que mejor se adapte a sus horarios. Turno de mañana, de 10:30 a 2, donde espero que estén despiertos y atentos. Turno de tarde, de 4 a 7:30, para que no tengan que planear nada más interesante. Les recuerdo que es un evento solidario. La entrada será una donación de 2 euros, una cantidad insignificante para aquellos que estén dispuestos a aprender y divertirse en todas las actividades que tenemos preparadas, como el sombrero seleccionador, para saber a qué casa de Hogwarts irán, o demostrar sus habilidades contra otros magos en el duelo de varitas. Y por qué no, si se atreven, una divertida gincana de la Copa de las Casas, donde no es obligatorio...
És el professor Severus Snape convidant en aquesta festa. L'objectiu d'aquest esdeveniment, diuen els organitzadors, és oferir un espai de trobada per a la comunitat Potterhead a Mallorca. L'any passat va tenir tant d'èxit que hi varen participar més de 3.000 persones. És per això que enguany faran dos tons, de 10 del dematí fins a les 2 i de 4 en abadinat fins a les 8, perquè tothom pugui gaudir d'aquesta trobada. L'entrada és un donatiu de 2 euros que es destinarà a causes solidàries.
Uh-huh. Ara ho escoltàvem. I per parlar d'aquest tema hem convidat a Nabela i també en Daniel, que són de la Harry Potter Fans Mallorca, perquè ens ho expliquin, perquè una gentada l'hem passat 3.000 persones. Adela, com estàs? Benvinguda.
Hola, muchas gracias por invitarnos.
Gràcies a tu. Com has creat tant de fans encara de Harry Potter?
Bueno, yo creo que Harry Potter marcó a una generación y esa generación pues ahora ya son adultos, tienen niños y siguen inculcándole pues toda la magia que los libros de su momento y luego las películas aportaron.
Uh-huh. Daniel, ¿com estàs? Benvingut a tu també.
Hola, buenas tardes, muchas gracias.
¿Qué tal? ¿Tú por qué te agrada Harry Potter?
Bueno, Harry Potter ha sido mi infancia. Yo con 10 años veía las películas, he leído los libros y a día de hoy pues incluso estoy expectante para ver la serie que se está preparando de Harry Potter de cada libro y con interés para saber si aprofundizarán más o no.
Es así. Daniel, ¿te puedo demanar cuánto intentes?
Sí, tengo 25 años.
25, ¿y tú, Adela?
Yo tengo 60.
Ajá, es decir, que es Sí.
Adela... Somos dos generaciones completamente diferentes, pero sí. Totalmente. Los dos apasionados de Harry Potter.
Mm-hmm. Sí, sí. Clar, perquè és veritat que qualsevol edat enganxa Harry Potter, Adela. I en el teu cas, quan t'hi vas introduir l'univers Harry Potter?
Bueno, yo empecé pues porque tengo dos hijos. Y cuando empezaron los libros, pues intenté, en mi casa leemos mucho, y dijimos, bueno, es una buena forma de empezar lectura un poco más adulto y tal con ellos, pero no siendo también infantil, y como los libros los leían ellos y yo los leía con ellos, pues al final acabamos todos metidos y disfrutando de este mundo.
Uh-huh. ¿Y ahora esteu fills també venen en aquestes trobades?
Bueno, uno de mis hijos es Dani, que lo tienes al lado, que es el que coordina conmigo. Sí, el otro pues vendrá de visitante, supongo.
És a dir, que família forta de Harry Potter, Adela, Daniel,
sí.
Anireu disfressats, anireu vestits?
Yo seguramente llevaré... Bueno, no sé si podré estar mucho tiempo, porque al de estar coordinando, pues... poco te puedes desvestir, pero bueno, yo soy la profesora Pomona Sprout, la profesora de herbología, y bueno, supongo que me verán por allí también con ese traje.
Uh-huh.
Porque no son disfraces nuestros trajes, son bastante fieles. Nosotros, somos la sección de Harry Potter, de la Asociación de Amigos de la Ciencia Ficción, y todos los trajes que llevamos, tanto de esta saga como de otras, normalmente suelen ser fieles a las películas o a los libros y tal. Entonces, no los consideramos disfraces. De hecho, nos cuesta, nos sienta un poco mal.
Clar.
Que nos digas un disfraces.
M'has de disculpar perquè no ho sabia.
No.
Així que
pues ja
a partir
sabéis.
D'ara no són disfraces, són vestits de Harry Potter.
Sí, perfecto. Muchas gracias.
A tu. I Daniel, tu de què aniràs vestit?
Yo este año me será imposible, ya que si le cedo el honor a mi madre Adela, que pueda estar disfrutando del evento en carne y hueso con un traje, yo pues tengo que hacerle a un lado y coordinar el evento e intentar resultar que todo sea lo mejor posible para que todas las familias disfruten, y en este caso pues tengo que ceder yo.
Claro.
Entonces no podré acudir con traje.
Uh-huh. Part de tot, però bé, sí que és veritat que... teniu a moltíssima gent. Esperau superar les expectatives de l'any passat, que venguin més de 3.000 persones?
Bueno, es complicado porque el problema que tenemos un poco, que ya nos pasó el año pasado, es que el aforo del Consell, del patio, es limitado por normativa del Consell, tiene un aforo limitado, entonces no podemos cubrir eso. Entonces, una vez que se llena el espacio, hasta que no salga gente, no puede entrar.
Claro.
Entonces, una de las cosas que pedimos es mucha paciencia, ya lo hicimos el año pasado, a la gente que está esperando para entrar, que intentaremos que todo el mundo pueda disfrutar y pueda estar allí, pero es un poco el hándicap que tenemos con el espacio. El espacio es muy bonito, la verdad que además el Consell ya el año pasado se portó súper bien, este año también nos está dando muchas facilidades, no nos ha dado todas las facilidades del mundo, pero tenemos ese problema. Por eso también hacemos dos turnos. Hacemos uno por la mañana y otro por la tarde. Ya el año pasado hicimos lo mismo, para poder conseguir que haya más gente. Se hará lo mismo que se haga por la mañana, lo haremos por la tarde y así todo el mundo podrá disfrutar del evento. Uh-huh.
Daniel, ¿quan s'espera que s'estreni aquesta sèrie que mos has comentat sobre Harry Potter?
Pues creo que ahora mismo ya está iniciando las grabaciones de lo que sería el primer libro de Harry Potter y la Piedra Filosofal y se estima, si no recuerdo mal, para 2027.
I doncs encara haurem d'esperar un poquet.
Però bé, ja tenim el seu contacte per quan surti, no? Ja... Ho durem de telefonar a ells.
Intentamos apaciguar esta ansia de la llegada de la serie pues, con este evento que realizamos dentro de 10 días, más o menos.
Clar que sí. I quines activitats trobarem, Daniel, en aquesta trobada?
Pues en especial tendremos al inicio, para que todos los estudiantes que lleguen, tanto grandes como pequeños, tanto por la mañana como por la tarde, el sombrero seleccionador para decidir de qué te diga de qué casa perteneces. Acto seguido tendremos la charla con el actor de doblaje que hemos invitado para este evento y para finalizar pues una entrega de diplomas y la clausura del evento, tanto por la mañana como por la tarde. Entre medias también disfrutaremos de un duelo de varitas que se harán tanto en dos turnos, tanto de mañana como de tarde. Tendremos dos turnos por la mañana y dos turnos por la tarde.
¿Y qué consiste ahí... eso? ¿Qué es un duelo de varitas? De clan.
Bueno, pues esto es una actividad que la verdad es que nos la hace una colaboradora nuestra y seguidora de Harry Potter Fan Mallorca, que es Asunción Gallardo, que es la directora del colegio... ahora no me acuerdo el nombre, ahora os lo diré. Uh-huh. Pero bueno, ella lo hace, en este colegio está impuesto, o tienen un poco todo lo que es la temática de Harry Potter, lo tienen como norma del colegio para motivar a los alumnos. Y entonces pues nos hace este duelo que consiste pues que les van haciendo varias pruebas, tienen que decidir, hacen dos equipos, eligen unas cartas, es esas cartas que sacan, tienen que hacer pues si son defensores o tienen que atacar y luego tienen que decidir el tipo de hechizo que tienen que hacer y el contrahechizo que tiene que hacer el equipo contrario. El colegio, ahora me acaba de venir, sí. Es Gabriel Balseta.
De Sant Galdeu.
De Sant Galdeu, sí.
De Palma, molt bé.
Sí, de Palma.
I d'enhorabona per aquesta organització, que tot això du molta feina, i sobretot quan s'espera tanta gent, per tant...
Sí.
Preparat per dia 25 d'octubre, fans de Harry Potter, que vulgueu assistir a la Misericòrdia en aquesta trobada. Moltíssimes gràcies, Adela, Daniel, mare i fill, i organitzadors d'aquesta trobada. Gràcies.
Muchas gracias. Sí que podemos decir una cosita. Bueno, primero dar las gracias al Consell por permitirnos organizar esto. Luego, recordar que es un evento solidario, que lo que recaudamos tendremos un precio simbólico de entrada y un precio simbólico solo para las firmas del actor de doblaje, que es actor y director de doblaje, que en este caso es el que pone la voz en español a Dobby, Eduardo Gutiérrez. El resto de actividades serán totalmente gratuitas y nada, que esperamos que todos disfruten del evento.
Claro que sí.
Que hemos hecho con tanta ilusión.
Ya lo creo. Y da muchísimas gracias a todos dos.
Muchas gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Que vagi molt bé. Adéu. Molt bé, doncs, el fan de Harry Potter, ja sabeu, teniu aquesta cita a la Misericòrdia de Palma, però ara també n'hem de parlar una altra de cita, i ben important, perquè s'acompleixen els 40 anys d'òpera al Teatre Principal de Palma i ho fan amb una representació d'una obra tosca. I fa uns anys que Tosca no s'interpreta a Mallorca i és per això que el Teatre Principal de Palma ha decidit celebrar les seves 4 dècades de programació d'òpera amb aquest clàssic de Giacomo Puccini. Tosca està ambientada a Roma durant la invasió napoleònica de l'any 1800 i retrata de manera realista una ciutat obscura plena de desil·lusions, enganys i traïcions. Va ser estrenada l'any 1900 i s'ha convertit en una de les òperes més celebrades de Giacomo Puccini i de la lírica italiana en general. La prima sua grazia è questa, l'ultima felici. Una òpera que s'estrena dimecres que ve, dia 22 d'octubre, a les 8, i es podrà tornar a veure divendres 24 a la mateixa hora i diumenge 26 a les 6 del capvespre. Un dels grans atractius d'aquesta interpretació serà veure el menorquí Simó Orfila en el paper d'Escàrpia i també en la música de l'Orquestra Simfònica, com sempre, de les Illes Balears, que ja és un clàssic d'aquestes òperes. Nosaltres volem parlar amb el baix baríton de l'O, en Simó Orfila. Com estan? Benvingut.
Hola, bones tardes, moltes gràcies.
Com estàs?
Molt bé, aquí, en ple... en plena voràgine.
Exacte.
De rajos, amb orquestra ja aquests dies, cada dia fins a les 12 de la nit, i estem a tope, molt animats i molt il·lusionats.
Clar que sí, perquè quantes persones participen d'aquesta òpera, Simó?
Jo crec que en total més de 70 persones estan involucrades.
Sí, jo avui he llegit prop de 100.
Imagina't.
Pues mira, mira, sí, sí.
En tocar orquestra, sí, bé, tothom.
Cor, sí. Orquestra i bueno, i a qualsevol teatre tothom és important. Mm. Des de la persona que ja s'aporta fins als que fan net, fins als il·luminadors, tothom, els tramullistes, els cantants, els cors, orquestres, els directors, tot.
Totalment.
Tot és important, és una feina d'equip.
I tant. Sobretot una òpera tan grossa. Ets la teva primera Tosca o ja l'havies fet?
Jo la tenia que fer a Itàlia quan hi va haver Covid.
Vaja.
Així que la tenia bastant preparada ja per Faldé en aquella època. Es va cancel·lar i després, quan la van refer en aquell teatre, jo justament estava ocupat i no vaig poder. I ja feia des d'allà que l'idea en Miquel, tenim que fer Tosca, que tenia ganes de debutar a l'Escàrpia, i mira, finalment ho podré fer en aquest teatre que tant m'estim.
Exacte, que bé. Clar, ho dèiem, Tosca és una òpera d'aquestes de Puccini, clàssica, amb acte... Quant d'actes té, dos o tres?
Tres actes, sí.
Tres, i de més de dues hores de durada. Vull dir que és una òpera, ja també he començat a veure un poc l'escenografia que tindreu, que és espectacular. Vull dir que és una obra amb majúscules.
Sí, sí, és una de les top. És una de, no només de Puccini, sinó de les òperes en general, de les cinc més representades de tots els temps. Vull dir que és una gran obra molt aconseguida. Un dramón, tothom es mor. Vull dir, aquesta típica òpera, inclús també jo ho vaig dir l'altre dia, per gent que no ha anat mai a l'òpera, és una òpera molt, molt, molt bona per començar-se a integrar en aquest món.
I tant, sí. Una bona ocasió per venir també al teatre a veure aquesta òpera, com deies, i clar, per celebrar els 40 anys de la programació, en la qual, Simó, tu hi has participat activament.
Sí, sí, jo sobretot sempre per jo és una festa venir aquí i m'ho pas molt bé, però vull dir, va ser el primer teatre que va comptar amb jo per fer un paper operístic, quan jo tenia només 19 anyets, fa bastant ja de so. La Sílvia Corbacho era la directora artística en aquell moment i me va convidar, i vaig tornar diverses vegades, després vaig començar a fer carrera ja Espanya, Europa i per tot el món, i vaig poder venir menys. I ara, els darrers anys, el teatre, per la meva alegria, pues, ha intentat sempre trobar dates que jo me puguin ser possibles per venir, i estic encantat de tornar a venir aquí.
Que bé. Ara mirava les entrades i crec que no queda res.
És a dir... Res, per sort.
Ni una sola entrada.
Que vol venir, clar, hi ha gent que vol venir i diu, no hi ha res, dic, però bueno, és una bona notícia.
Res de res.
Que una òpera s'ompli. Sí,
Està pleníssim, el Galliner, tot.
Tot ple, sí. Tinc gust.
Sí.
Com es pot contar, Simó, del paper d'en Escàrpia? Que és això més difícil de representar en aquest personatge?
Sí, bueno, jo som baix baríton i aquest és un paper per baríton dramàtic. Hi ha que dir que les notes que té són molt agudes per un baix, i bueno, és tot un repte, però bueno, hi ha grans baixos barítons de la història que l'han representat, com en Samuel Ramey, en Ruggero Raimondi, en José Van Damme, que són ídols meus de tota sa vida, i és un repte, sí, és un repte més que res per sa tesitura. És una òpera que l'has de treballar molt, que l'has de posar dins la musculatura de la teva vocalitat, i és un repte. A part, també, és personatge. Fer de dolent m'agrada molt, jo m'agrada molt fer riure, però fer de dolent també m'agrada molt, i aquest és un dels personatges més odiosos que existeixen a l'òpera.
Mira, mira. Sí. I com que ja sabem el final, perquè amb això se pot fer spoilers.
Sí, bueno, aquí se pot fer perquè tothom la coneix, i que no hi ha cap problema. Així que, bueno, jo crec que quan arriba el moment a Bontella, agafant un guinevet de la taula de l'escriptori, allà on jo l'intent inclús violar, me mata, la gent fa un alè, perquè és que és una pressió que pateix ella, sobretot, pobra, que és tremenda, de maltractament psicològic, sobretot. Mm.
I de Simona Orfila, moltíssimes gràcies. Que bé, que tosca, que bé que el teatre estigui tan ple. No sé si el podreu tornar a fer, perquè això és complicat.
Hombre, és complicat, sí, per dates és complicat, i per tot el que es mou, no?, en fer una òpera, però, bueno, jo estaria encantat de tornar-la a fer, cap problema.
No, ja ens han dit de Ciutadella que l'anava fent el Teatre Esborn.
Sí, sí, també serà un gust poder cantar més a la meva terra encara, a Menorca, poder fer aquest paper, debutar aquest paper també a Menorca, serà un plaer per jo.
I de Simona Orfila, una ferrada, gràcies, de veres.
Moltes gràcies a vosaltres, una
abraçada.
Fins
aviat, gràcies. I doncs Simona Orfila, que farà d'Escarpi aquest paper de Tosca, aquesta òpera, per celebrar els 40 anys de programació d'òpera al Teatre Principal de Palma. Però tenim més música, tot i que ara aquesta música és més pop.
Sí.
I sempre en revoltada de xafarderies, de coses. Parlem de l'Oreja de Van Gogh i acaben d'encetar una nova polèmica.
Si fa just un any, Leire Martínez, qui va ser la vocalista de l'Oreja de Van Gogh durant més de 17 anys, va anunciar que deixava la banda. Martínez, ja ho sabeu tot, va substituir la veu de la fundadora, Maya Montero, després de que marxés també del grup l'any 2007. Ara han botat totes les alarmes, perquè ahir el perfil d'Instagram d'aquesta banda, de Donosti, hi va aparèixer una nova publicació. No era res més que una imatge en blanc, però clar, aquestes coses sorprenen, no? Així com també sorprèn que han borrat la publicació sobre, amb aquest comunicat sobre la marxa de Leire Martínez, i la nova biografia del grup que posa Solo Juntos tiene sentido. I clar, després de tot això, les xarxes socials, com és normal, li varen començar a córrer tot tipus de rumors. El que més sonava és que l'Oreja de Van Gogh és a punt de fer un anunci, el retorn de la seva cantant original, Amaya Montero. És una notícia que molt de mitjans de comunicació i periodistes especialitzats en música deien que era certa, imminent, però també avisaven que el retorn de Montero faria que el guitarrista Pablo Benegas abandonés la banda. És a dir, Tot apuntava que l'Oreja de Van Gogh tornaria amb Amaia Montero al capdavant, però amb una baixa important d'un dels altres membres fundadors. Y solo quedarán los buenos momentos de ayer que fueron de los dos. Y hoy solo quiero creer y recordarás las tardes de invierno por Madrid, las noches enteras sin dormir. Però clar, jo avui havia acabat d'escriure aquesta notícia de la taula de redacció. Ja m'havia encalentit el dinar. M'ha botat una notificació en el mòbil que confirmava que sí, que aquests rumors eren certs, perquè, bé, fa just una horeta el grup ha fet un comunicat a la seva pàgina web explicant que bé, més endavant contaran més detalls d'aquest retorn, però ja han confirmat que Amaia Montero forma part dels seus plans de futur. També han explicat això que deien, que en Pablo Benegas continua sent d'aquest grup, però que ha decidit retirar-se una temporada per centrar-se en la seva família.
Això diu que Bonomo...
Això diu el comunicat, sí. Després que digui Bonomo.
Sí,
supos ja que ho sabrem, perquè aquesta polèmica no acabarà aquí, jo
no
crec.
Sé, perquè
però és que ha fet fum, no?, l'oficina de l'Oreja de Van Gogh.
Sí, perquè ja els tenen contractats a tots els festivals de l'any que ve.
Han estat hores, minuts, de telefonades...
Però com agrada un xafardeig... Perquè realment al final la música ha passat com un segon terme total. I sí que era vera que tornaria, que ja se veia venir.
Sí, man, després d'aquest de que na Leire anuncies que deixava la banda, quasi tots els rumors anaven per allà mateix, que na Maia tornaria.
Però així tot, han estat més d'un any a confirmar-ho. Ha passat tot això que ha passat, anades i vengudes, i això estira més que la mateixa música o el mateix concert que puguin fer, que supos que també tot això els beneficiarà i ara tindran més gent en els concerts, o no?
Tot això ajuda, no, com diuen ara, a crear hype, no? A fer que la gent estigui interessada per aquest grup, que se posi escolts en los Spotify...
Clar, i na Maia, que entrasses de l'aire...
Clar, això jo m'ho demanava avui de matí.
Perquè, clar, n'estan més de 7 anys en l'aire.
Bona pregunta.
La convidaran en l'aire?
No crec que ell hi vulgui anar.
Deixaran de fer repertori que cantaven a l'aire?
Passaran per les Illes Balears la gira de l'Oreja de Van Gogh, segur.
Segur.
Això segur.
Això sí. Segur.
Això ja està tancat.
Sí, no sé com on,
jo crec que ha estat
quan?
Avui de matí. Han tancat ja tota la gira.
Aviat ho sabrem, però segur que passa per aquí.
Per aquests minuts, aquestes hores d'espera.
Seran el Mallorca Live.
Pantalla en blanc.
El Mallorca Live ja ha anunciat que torna en Aitana.
Dos anys després de que vengués.
Si no fa res.
Sí, fa dos anys, fa dos anys. Sí,
I tu dius que Aitana i Amaia Montero.
T'imagines? No ho sé. Qualque
tot
plaça,
són suposicions, però...
Hauran d'actuar, no sé qui, no? Ho sabrem aviat,
sí,
això
segur. Sí,
però bé, l'Oreja de Van Gogh, que torna a ser notícia. Ara, però, fem un tèntol.
El teu moment de tèntol.
Soc en Sebastià de Palma i la veritat és que per trobar el meu moment de tèntol realment el que necessita és posar-me a tocar la guitarra un cap vespre després d'haver acabat la feina. Això és el meu moment autèntic de tèntol.
IB3 Ràdio és Dial.
La gran vida. Del carrer al cel, de les històries personals a les passions col·lectives. Cada setmana un programa per viure amb els cinc sentits. Converses, històries i bona energia. Viu la gran vida. Dissabte i diumenge a partir de les 9 del matí a IB3 Ràdio amb Miquel Àngel Ariza i Juan Mimas.
El Servei Lingüístic de la Universitat de les Illes Balears us ofereix el terme del dia. Ens temem o ens adonam, però no ens donam compte. L'expressió donar-se compte és un calc del castellà. i no és adequada en català. Les expressions equivalents correctes són temer-se o adonar-se. Alguns exemples d'ús correcte en català són les frases, per exemple, tu mateix et contradius sense temer-te'n. T'has adonat del comportament d'aquell nen? Però un exemple d'ús incorrecte és t'has donat compte de l'error del cuiner? Altres formes que podem fer servir segons el context són assabentar-se, fixar-se o percebre, entre d'altres, i segons el context. Ara bé, una altra cosa és l'expressió donar compte, que és adequada quan significa informar sobre alguna cosa. Per exemple, donarem compte dels darrers llibres que hem rebut. I terme explicat, terme acabat.
A Contracor, amb Raquel Agüeros.
Les 4 i 34 minuts som en directe a TV3 Ràdio, el programa Tentol, i ara hem de fer un Tentol fins a Alacant, perquè allà hi tenim la nostra estimada Raquel Agüeros. Com estàs?
Margalida, bon dia.
Has arribat?
He arribat de miracle.
Què ha passat?
Perquè he hagut de fer com un show molt estrany. Mira, jo havia d'anar cap a Alicant, cap a Alacant, no? Perquè tenc unes noces a Benidorm dissabte d'una superbona amiga i que no me les podia perdre per res del món. I quan vaig agafar bitllet, jo no me'n vaig donar compte. I ahir vaig veure que tenia una escala des de Palma fins a Alacant a Eivissa, que tu dius, escolta, no importava. Pues escala a Eivissa. Què ha estat? Que Eivissa han tingut un poc de retard, Margalida, tant en la sortida com en l'arribada i el posterior vol, perquè encara estem amb els restos de totes les pluges de la setmana passada. Bé, ho estan adaptant en horaris de pilots, de vols i tot això. O sigui, una dona m'esperava a peu de pista perquè jo havia de sortir d'un avió, anar a la porta d'embarc i tornar un altre pic al mateix avió, que mos duia cap a Alacant.
Uau.
I li he demanat... I
no puc quedar.
I li he demanat, i per què ha hagut aquest retard, i ara aquest altre, i me diu, per la setmana passada, per les pluges, encara tenim...
Encara
arrossega. La ressaca, sí, pels descansos dels pilots, perquè després havia de fer net l'avió... Bé, ho estan readaptant tot un poc. Mm-hmm.
Vaja, bé, doncs mira, la Raquel que ha anat a tocar...
Raquel, però no és que t'hagin desviat, per mal temps, sinó que tu ja vas comprar un bitllet amb escala sense...
Sense
sabreu.
Jo vaig anar a lo barato. Vaig anar a lo barato i vaig dir 40 euros anar i tornada, jazz. Aquest vol és per jo. I no ho vaig mirar bé.
Bé, jo vaig fer camí contrari tu, de Benidorm a Alacant, perquè venia de Benidorm també fa anys, i de Alacant vaig pegar a Eivissa i pensar que ja havia arribat a Mallorca. Ho he contat abans. Però era per mal temps que no havíem pogut aterrar a Mallorca i, per tant, mos varen desviar
a
Eivissa. Sí.
A vegades passa.
Ai,
tanta sort que tenim illes.
Però has arribat, Raquel, que és l'important.
He arribat i m'ha vengut... Sí. I m'ha vengut a cercar, que és que ho volia dir això, un amic meu que varen estudiar la carrera junts, que es diu Vicente Soler, que ell té un mitjà de comunicació dedicat exclusivament a l'esport femení, en concret al balonmano femení. I se diu Deporte 100%. I demà fan 16 anys des de que va néixer Deporte 100%. I li he dit, i qui hi ha de Balears? Clar, perquè jo no tinc ni idea d'aquest esport. I m'ha dit Paulina Buforn, que és l'única internacional de balonmano, jugadora de l'Oporriño Gallego, que a més és jurista, que va néixer a Eivissa fa 28 anys. I és la dona de Balears i una de les espanyoles que més partits ha jugat en la selecció absoluta, diguéssim, no? Com a internacional. Que jo no coneixia a Paulina Buforn. I ell m'ho ha contat.
I de gràcies per aquesta informació. Tot. Tu estàs en tot, de por, esports, premsa rosa...
Avui han sortit les portades, Margalida.
Sí, ja ho he vist.
Jo estava llegint la meva revista Hola, de Capçalera, i li fan una entrevista en Ken Follett, l'autor del una obra que crec que va tenir una tirada de 26 milions de llibres, que és Los Pilares de la Tierra.
Sí.
Que dona una entrevista a la revista Hola, a la seva dona, a una casa que els hi ha costat 27 anys reformar-la i que està molt bé. I xerra de Mallorca. Va dir que va venir a Mallorca l'any 1967 amb la seva nòvia de llavors, amb 18 anys, i ha dit que va ser meravellós, que tenia un superbon record i que ella anava sempre amb la seva dona, amb uns amics a Trujillo cada any i que feien unes bones festes. I m'ha sorprès molt aquesta entrevista en aquest folet, Margalida, perquè surt amb la seva dona i diu que la seva dona abans era en la Càmara de los Lores, era política, fins que ho va deixar per encarregar-se de tot lo relacionat amb el negoci d'en Ken Follett.
Home, clar.
Que això, clar, que això han de tenir una gestoria com si fos, no ho sé...
Negoci familiar.
Gros.
Sí. Home, aquest senyor, un milionado de llibres que ven, normal que també tingui una milionada de dobbers.
La veritat és que sí. I bé, m'he trobat amb això que havia estat a Mallorca, també, que toca a una banda de música que no té nom, però que de vegades s'ajunten a casa seva, a una de les biblioteques, i fan una jam session. I això
però això no et suporta de sola?
No, ai, Margalida.
Conta-ho.
No, lo millor de la portada de sola, que jo, surten unes dones guapíssimes a la portada, és vera.
Que no sé, n'hi ha dues que són germanes, són iguales.
Són cosines.
Ah, cosines.
Qui són?
Són cosines. Són nebodes de Lady Di.
Ah.
Són nebodes de Lady Di. Després estan les espanyoles, Sara Carbonero, Isabel Jiménez i la nostra Tamara Falcó, que bé, que surt per tot. I li han donat un premi i diu... Estoy muy contenta porque me hayan dado este premio y que por primera vez en la vida no se lo hayan dado a mi madre y me lo hayan dado a mí. O sigui, que aquesta dona... Espera, mira, l'altre dia ho pensava, no? Així com una Isabel Preisler, ella a la televisió no té enganxe perquè és una dona com de sortir sempre amb una imatge fixa, no? Diguéssim. Si tu la poses a un programa de televisió, te lo traurà, i ho traurà i ho defensarà bé, però com que no té aquesta comunicació, no? Aquesta complicitat en la càmera.
Que sí que té la fia. Bé, sí. El manco, això és allò que veiem, perquè ella sí que col·labora setmanalment, no sé si setmanalment, però l'Hormiguero hi va sovint, és col·laboradora.
Sí. I a més, es garantitza una bona quota d'audiència cada pic que hi va, no? És molt curiós el comportament social, com ens agrada als espectadors veure una cosa i en diferents formats i amb una narrativa molt diferent. També a les altres portades ha començat el judici contra Toño Sanchís. Toño Sanchís, perquè no ho conegui, va ser durant molt d'anys el representant de na Belén Esteban. Què vol dir el representant? Bé, la gent que és molt famosa i que genera molt de dobbers tenen un representant que els gestiona un poquet totes aquestes qüestions més engorroses laboralment, que no pots... Tu no pots estar tot el dia en paperassa, no? Són el que te negocien els contractes, el que diuen... el que t'aconsellen, aniràs aquí millor que un altre lloc que t'hagin convidat perquè això te convé més, no? És un poquet un assessor i una persona que te du la gestió. I això ja fa molt d'anys d'això, perquè ja fa molt d'anys que na Belén Esteban s'hi va adonar que no anava bé amb aquest senyor, Toño Sanchís. Na Belén Esteban sosté que li ha robat molt de dobbers, que s'ha quedat amb molt de dobbers d'ella. Ella va canviar de representant. Sí. I ment com acaba aquesta història, Margalida, perquè demanen penes de presó per ell. Ja ho veurem com.
Una cosa que també surt de totes les portades i que te volia demanar, perquè sabem un xiu-xiu, és la família real, que va celebrar diumenge, dia de l'Hispanitat, 12 d'octubre, i varen convidar un mallorquí a una recepció que fan després. No sé on la fan, però...
Al Palau Real. Qui va ser? En Rafael Jordà?
No. En Jaume Ripoll.
Home, Jaume Ripoll nostre, sí. No sé si és el primer pic que l'han convidat. Tant per mi que li varen convidar també l'any passat, Jaume Ripoll és un dels amos dels fundadors de Filmin, que sempre està al capdavant de l'Atlàntida Mallorca Film Fest, i que, diguéssim, la reina Letícia...
Ja tenen com una amistat, perquè que l'hem convidat en aquesta recepció.
Bé, enguany, vos recordeu quan varen xerrar de tots els canvis a l'equip de comunicació de la Casa Real? I d'enguany han convidat amb més gent relacionada amb els mitjans de comunicació i amb una jornada de gent més jove.
Sí, gent de la cultura,
Sí. I jo crec que aquesta convidada es respon un poquet a... a que canviï tot un poquet i a poc el panorama de les imatges, no? És a dir, compten amb gent un poquet més jove.
Podríem parlar amb en Jaume, però dilluns molt va dir que estava ocupat. I no vàrem poder connectar amb ell, perquè mos expliques coses. També volíem parlar de Diane Keaton, sobretot, de la mort de Diane Keaton, perquè en Jaume, com a bon cinèfil, n'era molt seguidor, però de passada també li volíem demanar com va anar aquesta recepció real el dia de la Hispanitat, però no vàrem poder connectar amb ell, a veure si ho podem fer un dia d'aquests i mos
ho compta. Si ho podrem fer, Margalida, perquè ell és vera que se guarda cada pic més sentit.
No vol contar res.
I també és normal, no? Sí. Nosaltres ho entenem, vull dir que això és una cosa que tots entenem, aquesta relació. Segurament un poquet més enllà de lo laboral, però que li connecta. Hem de tenir en compte que la reina Letícia, fins que no va veure clar a Mallorca, a l'Atlàntida, no tenia, diguéssim, una agenda pròpia del que havia estat el reinat de Juan Carlos i de Sofia, que ja tenien, diguéssim, unes maneres de fer. Per exemple, ara ja no tenim el Posado a Marivent i probablement ja no el tinguem més. Per què? Perquè ara els reis volen que se'ls hi vegi caminant en acció, fent coses, no posant una imatge quietos estàticos, donant una idea com que venen a passar-ho bé i que no fan res. No? Fins que Letícia va trobar el seu lloc a Mallorca, va passar temps. Hem de recordar que encara la gent recorda quan Letícia encara era princesa i li varen demanar què tal les vacaciones a Alteza, i ella va dir a una periodista: tu creus que estos són vacaciones? I després d'això molt poques vegades ha tornat a anar al Club Nàutic. Si vos recordeu, enguany Leonor va anar a fer-se una foto amb el rei Felip, a saludar-ho quan ell se n'anava a navegar a la copa del rei de vela. Però Letícia no ha tornat al Nàutic i en Jaume Ripoll crec que li ha ajudat un poquet a trobar el seu lloc per dret propi, diguéssim, no? Una cosa que connectava amb ella i que també era bo per Mallorca, òbviament, no? Per continuar aquesta agenda que iniciaren els reis emèrits ara fa ja més de 40 anys.
Doncs sí, aquesta era la curiositat que volíem explicar, però n'hi ha una més, ja per acabar, que m'ha cridat molt l'atenció, Raquel, i és que la revista 10 Minutos, la Sara Carbonero diu que vol ser escritora. Tenim una nova Premi Planeta i no ho sabem.
I ja pot ser, per cert, avui donen el premi.
Però Valsa, que és que encara no escriu i vol escriure i vol ser escriptora, o ja escriu?
Aquí posa... Empieza su carrera com a escriptora. És a dir, és avui el Planeta?
Avui fan l'entrega del Premi Planeta. Crec que hi ha 100 novel·les seleccionades de Balears. De gent de Balears? Sí, no, no, ja ho veurem, perquè l'any passat vos recordeu quin show va haver de que ho guanyés Nason Sole Sònega.
Ja fa 2 anys, no, d'això?
Ja fa 2 anys?
Ah, no, no ho sé, no me'n recordo.
Ara no te sé dir. Ara sé que d'aquí a no molt s'estrenarà una sèrie basada en Les filles de la criada, que és la novel·la la que Nason Sole Sònega va guanyar el Premi Planeta. Sí, sí, d'aquí a no molt s'estrenarà. Sí.
Mm-hmm. Vale.
Així que res, no sé si està la Carbonera.
Sí, Nason Sole Sònega, Premi Planeta 2023.
Exacte, 2023. No sé, en aquest sentit, no sé en quin sentit ho diu la revista que...
I se 2024 va ser una Paloma Sánchez Garnica. I veurem enguany qui serà. Es dius que és avui?
És avui, jo crec que d'haver les 11 del cap vespre ho sabrem. Uh-huh. Si no se filtra abans, perquè no sé si vosaltres vos recordeu, però sí, fa molt d'any, d'haver les 6 de l'hora baixa, ja diguéssim, les quinieles ja estaven com totes a una, no? Mm. Ja se sabia, diguéssim, qui seria el guanyador o guanyadora del Premi Planeta.
Ja se filtrava, sí.
15 a 10 novel·les finalistes, i dius que entre elles n'hi ha d'autors o autors de Balears?
Crec que 7 de totes les novel·les presentades al planeta, no seleccionades, crec que 7 eren de Balears, de gent de Balears. Sí, és vera que hi ha molta de gent que s'apunta, diguéssim, amb un pseudònim. Per això, després de que donen el premi, jo supos que diran els autors balears de aquesta novel·la l'he escrita jo.
I de Raquel, moltíssimes gràcies. Demà parlarem.
Volia enviar a Margalida una salutació a Yolanda, que és una amiga d'una amiga meva, que l'altre dia va enviar un àudio després de sentir-nos el dijous passat als 1000 programes, i va dir: Raquel, no passis pena perquè jo no m'he rigut mai del teu accent, tot i que has après el mallorquí a la teva manera.
Però beníssim.
Ja m'estava dient.
Ah, que sí.
Raquel, beníssim.
No.
Ho fas beníssim, Raquel.
No, fantàstic, fantàstic, i encara ho faré millor.
Bones vacances, que vagin molt bé aquestes noces.
Tu, escolta, xerra-lo un pap per Benidorm.
Sí, exactament.
Que vegin que ets una convidada mallorquina a noces.
Estimats, que una abraçada molt forta. Fins la setmana.
Igualment, gràcies, Raquel.
Adéu.
Adéu. Fem una petita pausa i darrer tema d'aquesta hora.
Lletres Ràdios, diversió.
Miquel, com estàs?
Hola, com anem?
Posant rumb cap al món dels llibres, de l'art, de la dansa, del teatre, del cinema...
També te podia dir Andolai Ben Serra, que és així com t'agradaria que te diguessin, no?
Però que el t'has llegit, perquè aquesta és una de tantes que hi ha per allà enmig, carai.
De dilluns a divendres, a les 6 del capvespre, L'Aviador, amb Rafael Gallego i amb Mònica Borràs.
1, 2, 3, 4... Ja som aquí, ja hem arribat.
Puc fer una pregunta? Sí, és la sèrie aquella de Changuito se ha muert?
Sí, Changuito. No, Changuito.
Perdó,
no. En Chanquete, pobre de Changuito.
Està bé.
I Juanjo?
No, jo m'ha de veure. Ara sí, tenim el canastre en dàtil.
Ah, qui vol que és meu cap? El meu cap també s'ha nomiat dàtil.
Que m'estàs contant?
Sí, que part. Bueno. S'ha de morir també.
Oh, no, el meu és viu. M'ha intentat espirar.
De dilluns a divendres a les 8 del vespre, Xiu Xiu, amb Inés Mateu i Xavi Oliver, a IB3 Ràdio. Tèntol, la pausa que necessites a IB3 Ràdio.
Continuem, i ara vos hem de parlar que demà comença el Festival de la Paraula.
You're just too marvelous, too marvelous for words, like glorious, glamorous, and that old standby amorous. It's all so wonderful, I'll never find the words that say enough, tell enough, I mean they just aren't swelling up.
I d'així, demà, dijous, dona el SUS la nova edició del Festival de la Paraula. Són 6 mesos de lectures dramatitzades del projecte Literactua i de la 12a edició ja del torneig de dramatúrgia, entre moltes altres activitats. Demà comença amb la lectura dramatitzada d'Un dia sense judici, de Marina Collado, i la següent, a partir del 7 de novembre, serà l'arquitecte de Josep Ramon Cerdà sobre la vida i mort de Josep Ferragut. Un festival de la paraula que voltarà, com deien, durant 6 mesos per diversos indrets, per Teatre del Mar, el Principal d'Inca, l'Espai del Tub i el Teatre Maldà de Barcelona.
I per saber més cosetes, volem parlar amb el lector i responsable de l'organització productor de Producció de Ferro, Antoni Gomila. Com estàs, estimat?
Estic encantat d'estar amb altres.
Nosaltres
i amb tots els oients i oientes.
Clar, és que no vols hi posar per poc, ho dèiem amb en Celestí, un festival de 6 mesos.
Mig any.
No tots som un poc i ni mig del vostre programa, perquè nosaltres Tèntol no ho mos donem mai. No tenim aquesta capacitat de dir Tèntol, d'aturar sa vida, de fer moltes coses en calma. Som exactament el contrari. No sé si hi ha una paraula que expliqui que sigui el contrari de Tèntol, però deu ser hiperactivitat, o hiperil·lusió, o
hiperfaneria, no sé què t'he de dir. Anar a fer repilla.
Anem a fer repilla en tots els projectes.
Totalment.
A fer repilla o a construir, no? Que és aquest concepte que apareix que coneix tots els projectes d'enguany i que tu ahir a la presentació hi feies esment.
Jo som un poc afectat i un poc perseguit de teoritzar les coses. I posats a teoritzar el festival d'enguany, aquest concepte de construir crec que s'hi diu molt, tant amb els fons com en la forma. Mm. És a dir, fem un festival de la paraula. La paraula és per transmetre emocions i per transmetre pensaments. I dins d'aquests pensaments, sense fer filosofia, sense fer una xapa, fent una cosa molt entreteguda, molt divertida, molt mangívola, reflexionarem sobre el fet de com construïm les ciutats, com construïm els espais allà on habitam. I per això molts dels projectes que presentam enguany tenen a veure amb aquesta realitat que molt sembla que és molt necessari per l'anar, que és que en una societat avui en dia d'emergència habitacional, que la gent no pot pagar un lloguer, que la gent no pot saber aquesta sensació de sobrepoblació, que no poden viure còmodament, aquesta sensació d'angoixa, a veure tot això com en poden parlar. Hi ha una sèrie d'espectacles i propostes que parlen de construir ciutats, de quin sentit hauríem d'aplicar a totes les coses que fem quan anem a viure en comú. I per això mos fa molta il·lusió. I per una altra part, perquè construïm un espai de referència pels dramaturgs, construïm un espai allà on els dramaturgs siguin referència per la societat i en el fons pensam que construïm una cosa molt guapa perquè són projectes molt guapos que el públic passarà molt de gust de veure. Per tant, des del punt de vista del contingut com de la forma d'allò que estan fent, estan molt contents d'aportar aquesta construcció de tot allò que fem a la societat. Pensam que som útils i estan fent coses guapes. Digue-li ego, digue-li, no ho sé, però sinceritat.
Ego bo.
Ego bo.
Constructiu.
Ego del bueno.
Exacte.
Des de, bé, la ciutat eixuta, text de Joan Fullana i en Joan Tomàs Martínez, l'arquitecte d'en Josep Ramon Cerdà, que parlen d'això que tu deies, d'aquest concepte de construir de ciutats, fins a, bé, el mateix espectacle que dona el SUS demà, aquesta lectura dramatitzada del text Un dia sense judici. Per on començant? Vinga, començant per demà. Què tindrem, què trobarem en aquest Festival de la Paraula?
Bàsicament, aquest festival no se tracta d'una sèrie d'actes programats, sinó que és el resultat de la feina que fem tot l'any. Tenim dos autors residents. Dos autors residents significa que fem una convocatòria, autors teatrals diferents presenten els seus projectes, en seleccionem dos i els acompanyem durant 6 mesos amb una beca i amb una tutoria a la seva feina. El primer resultat és aquest d'Un dia sense judici, i el presentam demà vespre en forma de lectura dramatitzada d'Anna Marina Collado. Anna Marina Collado, personalment, ell individualment, es fia d'una família vinculada laboralment tota sa vida en el negoci de les barques, dels catamarans, de passejar turistes, i ella viu això amb una contradicció, amb aquella contradicció de hi ha massa turistes, però que a meva s'han dedicat tota sa vida en el món del turisme, que és un poc la contradicció de tota la nostra societat. Per tant, a partir d'això, ella fa un espectacle, llavors reflexiona sobre tot això, i que crec que és una reflexió que mos podrà ser útils a tots. I amb aquesta reflexió ella hi posa molts elements de que apareix i de diferents vides, de la vida i la mort, en diferents temes del teatre universal que podem dir que hi ha ficats a dins aquest text. És un text que el podem veure demà vespre a l'espai al Tub. I després el podem veure en el teatre principal d'Inca diumenge i en el Maldà dia 26 d'octubre. I després, dissabte que ve, ja enllaçam amb l'altre espectacle de l'altre autor resident, que és de la ciutat eixuta, allà on farem una visita, una ruta nocturna en Maria Gómez Llebrés, que és especialista en temes d'urbanisme, d'aquest concepte que s'anomena urbanisme feminista, però que no deixa de ser com construïm les ciutats perquè la gent hi visqui tranquil·la i visqui, s'hi pugui passejar amb tranquil·litat, sense por d'assetjaments ni d'altres tipus de casuístiques, i fem una ruta dissabte de 8, gratuïta, sense inscripció, a partir de la plaça de Toros, la Maria mos guiarà en com s'ha de construir una ciutat. Uh-huh. I després, dia 30, ja tindrem la lectura d'en Joan Fullana i en Joan Tomàs Martínez amb aquest text que han fet de tres atlotes que van a dins un bus, els bus s'espanyen la nit i queden totes soles dins la ciutat, uh-huh, a veure tot allò que els passa.
I aquí ho hem de deixar. Primera espipallada.
Perquè no tenim
tindrem
més
6
temps.
Mesos, però.
Això
tenim 6
mateix.
Mesos,
per favor, consulteu la programació.
Tindrem temps per tornar a xerrar.
Sí,
Festival
i tant,
de la
i
paraula,
tant.
Sempre. Producció de Ferro, Toni Gomila, una ferrada
gràcies,
molt forta.
Toni.
Gràcies.
Gràcies.
Fins aviat. Ara arriben els serveis informatius i tornem.